Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Jordi Breu, Memorial Bisbe Joan Carrera.
Veig a Ràdio Estel com una eina per donar a conèixer la bona nova de l'Evangeli i transmetre els valors cristians i humans que fomenten un diàleg, tant sigui intergeneracional com entre cultures i ideologies. I, a més, utilitzant el català des de bon començament, quan ben poques emissores ho feien. La missa dominical, la litúrgia de les hores, escoltar cada dia el cant de la Salve des de Montserrat, els testimoniatges, els espais de reflexió i de pregària, fan que sigui una eina que amplifica la veu de la comunitat que professa el Senyor enmig del món i alhora enriquir notablement la comunicació entre les nostres comunitats.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Rosarium, meditació bíblica i art sagrat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fem ressò d'aquest projecte nascut de l'emissora catòlica Miracle Sound Radio. Ara s'ha convertit en un llibre editat per Paulines que ofereix una reflexió bíblica per a cada misteri del rosari, complementat per una il·lustració de la pintora Beatriz de Colmenares.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Aquest diumenge 2 de juny, festa de l'Ascensió del Senyor, Ràdio Estel us oferirà en directe a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família la trobada diocesana de seguiment del Pla Pastoral Sortim. Serà una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, serà en directe aquest diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Hi ha un destí que quan el visquis et costarà marxar-ne. Del 16 al 24 d'agost, vine al Perú amb el club Més Amics. Lima, Cusco, Puno, el Machu Picchu, la Vall Sagrada dels Inques, el llac Titicaca. Del 16 al 24 d'agost, al Perú amb el club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Riferro Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferro Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferro Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com el Xavier Mauri de la Fundació Habitat 3.
Som una fundació que ens dediquem a gestionar habitatge social, especialment per a les persones més vulnerables del nostre país. Ara mateix estem gestionant uns 400 habitatges on hi viuen unes 1.200 persones.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de Més enllà de la parròquia. Com sempre, salutacions de tot l'equip habitual, d'Antoni Huguet a les tecles del so, de Virginia Espadaler, responsable de producció, i de qui us parla, Joan Trias. Avui parlarem amb la Fundació Salut Alta. Parlarem d'educació, però també entrevistarem a Germán López Cortacán sobre la depressió des d'una mirada cristiana. Tot això des de Ràdio Estel, des de Més enllà de la parròquia. Comencem.
A Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia.
Doncs ho dèiem, avui volíem parlar de la Fundació Salut Alta, situada a Badalona, volíem parlar d'educació, i és per això que ens acompanya la seva responsable de comunicació i voluntariat, Ara Martínez. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és la Fundació Salut Alta?
La Fundació Salut Alta som una entitat que ja fa uns 15 anys que estem situats al barri de la Salut, a Badalona, a la part més alta, per això el nom és força clar, i treballem amb unes amb un centenar d'infants i adolescents del barri i les seves famílies que diríem que viuen en situacions de risc d'exclusió social, ja sigui per temes més econòmics, d'habitatge, de temes educatius. I nosaltres, la nostra intervenció sí que se centra en la part educativa a través de projectes d'educació en el lleure i de reforç escolar.
Deixem començar molt per la base, perquè malauradament, tot i que s'hagi posat de moda aquesta paraula risc d'exclusió social aquests darrers anys, n'hem de parlar, però hem de saber què és. De què es tracta el risc d'exclusió social?
Com bé diu la pròpia paraula, són famílies o són col·lectius que no estan directament en risc en exclusió social. No són persones que la societat directament ja els ha exclòs, sinó que estar en risc d'exclusió social és aquest petit llindar entre la inclusió i l'exclusió. No hi ha un sol factor, en el fons, que et fa que estiguis exclòs de la societat. Són molts. Són el tema dels papers, el tema de la feina, l'habitatge, tenir un cercle d'amics o família. Llavors, nosaltres, les nostres famílies i les persones amb qui treballem, és que algunes d'aquestes petites potes doncs estan més febles. Llavors, potser algunes estan treballant, però amb una precarietat laboral molt gran. O potser sí que tenen família, però estan tots junts vivint a la mateixa casa i tampoc és una solidesa. Llavors, estar en risc d'exclusió social és aquest petit llindar que, si alguna de les petites branques es trenquen, doncs directament pots quedar en el sector ja de l'exclusió.
El que vivim no és normal i el que demanem no és extraordinari?
Aquest és el títol que vam posar per un informe de propostes de cara a les eleccions municipals que vam elaborar juntament amb altres entitats del sector social que la Companyia de Jesús, de Jesuïtes Catalunya, té aquí. Som unes 7 entitats i vam estar fent tot un treball en el grup d'incidència per poder apropar propostes dels grups municipals i que es tinguessin en compte a l'hora d'anar als seus programes electorals. El que vivim no és normal i el que demanem no és extraordinari, perquè creiem que demanar que es puguin mantenir els drets socials bàsics no és una qüestió extraordinària, però és cert que el que vivim tampoc no és normal, perquè tenim situacions de famílies que viuen situacions com molt extremes i que aquests drets fonamentals de l'habitatge, accés a temes sanitaris o d'educació, no estan garantits.
Ara em parlaves una mica dels programes electorals. Jo quan parlo amb una fundació, amb una associació que fa una tasca com la vostra, sempre em pregunto el mateix. Si existeix una fundació com la vostra, sense treure mèrit a tota la tasca que feu, és que des de l'ens públic no es fa?
Doncs és cert que moltes de les entitats socials existeixen, perquè al final l'administració pública arriba fins on arriba i no abarca tot. Nosaltres sempre diem, tant de bo no existíssim, o si existíssim, que fos per oferir un servei complementari i extra al que ja ofereix l'administració per tenir com aquests drets socials bàsics garantits. És cert que hi ha molta necessitat, potser no s'arriba a tot, i per això existeixen l'acció de les entitats socials, però no hauria de ser l'única, o com mínim també rebre molt més suport i col·laboració per part de les administracions.
Per què el barri de la Salut de Badalona?
Doncs això es recau una miqueta a la remunta dels inicis. Allà al barri de la Salut hi ha una petita parròquia de jesuïtes, i fa uns 15 anys van començar amb una acció molt, molt petita, però molt important, d'acollir algunes famílies i donar una mica de suport en temes educatius. Aleshores, el que eren potser 4 famílies va anar creixent i ara, com deia, doncs hi ha més d'un centenar de famílies, infants i adolescents, i també el que va començar des d'una petita acció més voluntària, doncs ara ja s'ha anat constituint com a fundació. El barri de la Salut, i justament la part més alta, és una zona força, força descuidada, podríem dir, i que a poc és un barri d'acollida, va acollir la primera generació de la immigració més espanyola, i ara últimament ha acollit aquesta segona onada migratòria, però és cert que no hi ha gaires recursos, no hi ha serveis públics, no hi ha ni una biblioteca, ni espais verds. Llavors és una zona força precària, ara podríem dir, i per tant tenir una entitat com aquesta doncs ajuda a assegurar que una mica els temes educatius o el fer un ús educatiu d'alguns espais públics doncs es pugui garantir.
Ara parlaves del barri de la Salut de Badalona, allà a la part alta, em deies, és una zona prou descuidada, però una zona molt d'acollida. Jo pensava en el Raval de Barcelona. Segur que molta gent té al cap un referent de barri, igual a les ciutats grans, que ens està escoltant ara mateix. I jo em preguntava si això no fa que es creïn guetos, que es creïn, i per tant dificulta la vostra tasca.
Sí, és cert que una de les coses que ens passa és que, clar, el definir aquestes característiques, doncs de cop potser penses en el Raval i en altres llocs que també són més grans, i també és cert que hi ha més acció social. El barri de la Salut és prou desconegut. És cert que fa uns anys havia estat un barri quasi de segones residències o una mica més ric. Hi havia molta activitat i molta gent que anava allà, perquè ja era una mica de muntanya i anava a fer salut. O sigui que en aquest sentit el que havia estat no és el que és ara. I sí que es crea una miqueta com aquesta separació, a Badalona en concret, per exemple, del barri de la Salut al que podríem conèixer, el Badalona Centre, on hi ha la majoria de serveis, hi ha molta distància. Llavors, el fet de separar-se tant i que potser no s'hagi invertit tant en aquest barri, doncs sí que crea com aquesta separació. també és cert que dins el propi barri hi ha molta diferència entre la part com és central, la part baixa, que podríem dir, on també hi arriba el metro, on hi ha un altre tipus de comerços i de construccions, a la part més alta, que en si és més gris.
Des de programes d'aquesta casa, des d'aquest mateix programa, de fet, hem parlat moltes vegades amb la Fundació Arrels, amb en Ferran Busquets, el seu director, i una de les coses que em sorprenia quan explicava també la situació en sense llar és que el seu objectiu és tancar la Fundació. És, per tant, que no hi hagi la pobresa que hi ha i, per tant, que no hagi de necessitar l'ajuda d'aquesta Fundació. És utòpic pensar això?
A veure... Parlant d'utopies, jo crec que la majoria d'entitats socials sí que es van crear davant d'una necessitat i si miren en el seu futur, doncs l'ideal seria que no existís en aquest sentit. Sí que entenc una miqueta aquesta referència. També depèn molt potser la tasca o la missió final. En el cas d'Arrels, doncs jo crec que sí que seria ideal, no?, que en un futur no hagués d'existir. En temes educatius, d'infància, per mi seria més el motiu per què venen. La majoria de famílies que venen, doncs, venen derivades de serveis socials, perquè, com deia, doncs, potser viuen situacions més extremes, o la família en si, si està treballant, tampoc pot fer-se molt càrrec dels nens, i saben que hi ha un espai educatiu, doncs, cada tarda, amb educadors treballant amb ells. Com deia, per mi... l'ideal seria que no haguessin de venir potser des d'aquests perfils, però que existís un espai de lleure, un espai educatiu on els infants, a part de tenir tota la part més familiar, doncs també puguin estar acompanyats d'educadors i rebin aquest seguit d'acompanyament, doncs també estaria bé.
A més, entraves en aquest estudi i em deies... Hem de parlar d'una nova campanya, Motxilla 2019, eh? Què és aquesta campanya?
A veure, just ara acabem d'arrencar. Nosaltres ja fa 7 anys que engeguem una campanya quan estem a punt d'iniciar l'estiu per finançar les activitats d'estiu que organitzem des de la Fundació. Cada any tenim diferents motius. Aquest any tenim un repte econòmic de 7.500 euros, que és força elevat per l'entitat que som, i la idea és obrir la possibilitat de la població a col·laborar i fer una petita aportació per a aquestes activitats. Nosaltres a l'estiu, a diferència de l'activitat que fem durant l'any, organitzem casals, colònies, també una acampada per adolescents, i davant la necessitat que hem anat veient de les famílies amb qui treballem, aquest any hem augmentat dies d'atenció i també nombre de places perquè puguin ser més els nens i nenes que gaudeixin d'aquestes activitats. Però això també ens fa augmentar el cost que tenen les activitats. Llavors, iniciem aquesta campanya, la Motxilla 2019, que a través de la pàgina web es poden fer aportacions econòmiques, i sempre diem, al final no és tant la quantitat, sinó poder-se sumar a aquest projecte i fer també partícip a la població. Perquè així com molts potser tenim moltes possibilitats diferents de planificar-nos i diferents activitats a l'estiu, moltes d'aquestes famílies o molts d'aquests infants, potser anar una setmana de colònia serà l'única activitat diferent que poden fer. I per nosaltres creiem en el lleure i creiem que són moments també de creixement personal i, per tant, poder-ho apropar, doncs, realment, ens creiem aquesta missió i llavors animem també a tota la població a poder portar el seu granet de sorra.
Em dius, creiem en el lleure, creiem en aquesta ajuda que donem, però tot això val calés. Cal que la gent col·labori molt a través d'una web. Quina?
Fundaciosalutalta.org, i allà mateix doncs, ens explica la campanya, ara en concret, també durant l'any. Estem oberts a rebre qualsevol col·laboració, això sempre. I també es poden fer donatius online per transferència bancària, i la novetat d'aquest any, que això ens estrenem a veure com va, és també, si teniu l'aplicació Bizum, doncs també hi ha un codi per poder fer el donatiu.
Aquest any 2019, més novetats pel projecte FAR, la Fundació ha rebut el Premi Trencant Invisibilitats, promogut pel Consell Municipal de la Dona de l'Ajuntament de Badalona. Què és aquest projecte?
Doncs el projecte FAR, com explicava, jo sobretot m'estava centrant en els projectes amb infància i adolescència, però també en tenim un, que és el projecte FAR, i és de formació, acompanyament i relació adreçat a dones del barri, sobretot impartint classes de català, castellà, d'un nivell molt bàsic, però més enllà d'aquesta part més formativa, també és important que vinguin dos matins a la setmana, que es trobin amb altres dones del barri, la xarxa que creen, i a poc també la facilitat d'anar parlant, perquè creiem que la llengua és una barrera que a vegades divideix molt, doncs també és anar-les empoderant. Llavors, aquest projecte també quasi des dels inicis s'ha anat consolidant a la Fundació, i aquest any hem tingut la sort de rebre aquest reconeixement per part de l'Ajuntament de Badalona i el Consell Municipal de la Dona, reconeixent una miqueta tota la tasca feta.
Em deies també que hi havia dues famílies desnonades aquesta setmana.
Sí, aquesta setmana venim amb notícies del tema de la motxilla, tema electoral, i en concret també ens trobem en situacions força extremes en què dues famílies han estat desnonades, això vol dir també infants de la Fundació, que de moment han passat una nit al carrer. Estem esperant resposta a veure també de l'Ajuntament. Per sort tenen el suport de la PAC Badalona, que està molt activa en aquests temes, però per nosaltres, sobretot, ens centrem en protegir a la infància i poder garantir un dret bàsic com és l'habitatge. Perquè al final, si aquest no està garantit, doncs hi ha molts altres que repercuteixen, i sobretot pels nens i nenes, que també han de poder anar a l'escola tranquil·lament i havent descansat. Són situacions extremes. Aquesta setmana ens deien que hi ha uns 17 desnonaments programats a la ciutat, i sobretot al final no és tant donar solucions a aquests petits casos, que també, sinó que la ciutat pugui oferir un pla d'habitatge una miqueta més ampli i donant solucions reals.
Tornem al més petit de casa, tornem al més vulnerable i, per tant, a l'infant. Com s'ajuda l'infant des de la Fundació?
Doncs nosaltres treballem amb infants de 6 a 16 anys i també amb alguns de 0 a 3. La nostra acció més concreta és els infants venen a la tarda, unes 3 hores, alguns venen cada tarda i altres dues o tres tardes a la setmana, i treballem amb ells a través de projectes educatius, també temes de reforç escolar, activitats d'educació en el lleure, però no només és aquesta part educativa, sinó també els hàbits més saludables, de relació, altres competències com més personals. També treballem a processos d'acompanyament, per tant, no s'entén només com si fos un extraescolar que l'infant ve, passa la tarda amb nosaltres i marxa, sinó també tot un procés d'acompanyament, treballa amb les escoles, amb la família, i també com a entitat creiem que és molt important, a part de la tasca que nosaltres fem amb aquestes 100 famílies, al barri hi ha un alt percentatge d'infància, per tant, també tenim activitats adreçades més a tot el barri i al treball amb l'entorn.
Per tant, entenc que per fer tota aquesta tasca s'ha de comptar amb un equip de professionals.
Sí, que
excel·lent, a més.
Bueno, sí, ara actualment som uns 17 professionals, entre educadors socials, integradors socials, un psicòleg, pedagogs, o sigui, hi ha molta diversitat.
Col·laboreu amb altres entitats?
Sí, nosaltres entenem que la nostra acció no té sentit sola, sinó també és important el treball en xarxa, ja sigui doncs amb altres entitats que treballen amb infància, a nivell de Catalunya o Espanya, estem posats a FEDAIA, a EDUCO. També treballem en xarxa amb altres entitats, com comentava abans, dels sectors socials de jesuïtes aquí a Catalunya. També en xarxa amb altres entitats de la pròpia ciutat, de Badalona, amb qui, sigui des de la infància o des d'altres àmbits, doncs també hem anat creant alguns aspectes de més d'incidència o més de força per la ciutat. I és cert que en aquest sentit el barri, doncs, com que està més mancat d'entitats, doncs a poc anem teixint forces amb les petites iniciatives que hi ha, però no hi ha molta activitat, per tant, bueno, anem fent. Però sí que tant amb infància, amb acció social, amb barri, ciutat, doncs intentem treballar conjuntament.
Entenc que aquest treball en xarxa també és fer d'alguna manera barri, no? Fer allò que tots coneixem com per fer barri.
Sí.
Facilita també la vostra tasca que la gent us conegui?
Sí, cada vegada més, com deia, anem fent també portes obertes la nostra acció, perquè és cert que en aquest sentit els locals estan a un carrer una miqueta que tampoc és molt, molt de pas i queda més amagat. Llavors, des d'ara ja fa 2 anys, cada tarda iniciem la tarda fent un berenar, bueno, fent el berenar que faríem amb els nens, que abans ho fèiem a dins de la Fundació, doncs ho fem a una petita plaça que hi ha al barri, doncs així també ens fem presents. I a poc a poc això sí que ha fet que els veïns doncs vagin dient, ostres, mira, la Fundació Salut Alta, ah, sí, em sona, sí, després passen per davant, ai, aquests són els que... I això són petites coses que ajuden a tenir una miqueta d'entitat de referència i saber que estem allà. Tant per famílies que potser també necessiten algun recurs, com dones que després s'interessen pels cursos, les classes de català o castellà, com també per propis veïns del barri que potser busquen algun lloc on fer voluntariat i també ens poden tenir de referència, que per nosaltres també és molt important el voluntariat dins la Fundació i si és de proximitat, que diríem, del barri o del districte, de la ciutat, doncs és fantàstic.
Em posava sobre la taula aquests berenars que feu pels nens i nenes en aquesta petita plaça del barri de la Salut de Badalona, que és la Diverfesta.
Doncs la Diverfesta és la festa que, com a fundació, organitzem un cop l'any al barri, oberta a tot el barri. Llavors, ara ja fa més o menys des que es va crear la fundació, o sigui, uns 15 anys que es du a terme, i és un dissabte al matí ple d'activitats, tallers, jocs de carrer, pensat per totes les edats. Per tant, tant hi té cabuda una persona més gran, un adult, com els nens i adolescents. I també, just ara venim de celebrar la Diverfesta 2019, que es va celebrar el 18 de maig, i va comptar, per exemple, amb diferents actuacions de grups i casals cívics de l'entorn. Aleshores, intentem que sigui una festa com molt integradora. És cert que és molt diversa perquè acaben passant persones de molts llocs diferents. I per nosaltres sí que és una data fixa que tenim al calendari, però sempre tenim aquest... ens remou el pensar que, en el fons, és l'única festa que durant l'any se celebra al barri. Moltes vegades ha vingut gent que diu, ostres, és molt xulo això, i la gent no està molt habituada, així com potser en una plaça del centre, doncs cada cap de setmana estan ja habituats a que hi hagi fires, festes i tot d'activitats programades. Al barri de la Salut aquesta és l'única activitat, i sí que... Just l'altre dia comentàvem que ens vam quedar amb una frase d'una nena, quan recollíem, que ens va dir, ostres, i això també hi serà demà? I clar, i penses, bé, doncs aquesta és la realitat que ens trobem.
A més, teniu caixa solidària.
Sí, les caixes solidàries són una de les opcions que tenim per col·laborar també durant l'any amb la Fundació. Sí que és cert que majoritàriament, doncs... són donatius online, però també estem posats a diferents plataformes, també hi ha guapsi.org i altres pàgines que ofereixen l'oportunitat de col·laborar amb la Fundació. Per exemple, el fer una compra online, si es fa des d'aquella pàgina, doncs es pot fer una petita aportació a la Fundació. Si compres les caixes solidàries, que també és una altra iniciativa, doncs també un petit percentatge també va per la Fundació.
Ara suposem que d'aquí un mes, 2 mesos, arriben els famosos EGM de la ràdio i descobrim que tot Badalona són oients de Ràdio Estel, com no podia ser d'altra manera. I es volen fer voluntaris d'aquesta fundació. Poden fer-se voluntaris d'aquesta fundació o han de passar un procés?
Han de passar un procés, però poden fer-se voluntaris. Per nosaltres, com deia, el voluntariat és un dels pilars fonamentals, també perquè l'entitat en si es va crear a partir del voluntariat, i són una peça important també per treballar més en proximitat amb els infants i adolescents, que al final la figura de l'educador també té unes altres tasques. Aleshores, qualsevol persona que de tots els oients ens puguin estar escoltant, qualsevol persona és benvinguda. Al final hi ha hi ha tasques. Som una entitat petita, però creiem que hi ha tasques per tothom, perquè tant es pot fer col·laborar amb la intervenció directa amb infants de primària, amb adolescents de secundària, també donant classes a les dones als matins, com també altres activitats que no són directament d'intervenció, sinó col·laborant o donant un cop de mà amb temes de comunicació, de gestió, secretaria, el que sigui. Aleshores, per nosaltres sempre animem molt a participar, perquè creiem que és una manera de conèixer una realitat, depèn com molt diferent, depèn d'on provingui la persona, doncs potser és molt diferent, és posar els peus a un barri molt proper i molt divers, i alhora també doncs, ajuda com a trencar algunes creences personals que a vegades tenim, i el fet de trobar-te amb persones d'altres orígens o d'altres realitats, doncs creiem que això també ens fa tocar de peus a terra i ser una mica més humans.
I posats a imaginar, deixa'm posar-te en un darrer compromís. Com saps, han estat eleccions municipals a tot arreu, per tant, també ho han estat a Badalona, i suposem que, a més, t'escolta el futur alcalde de Badalona. Què li demanes?
Sí, em poses en compromís, sí. No, jo crec que...
Anava a dir, fins aquí l'entrevista.
Parlant com a entitat, jo crec que sobretot demanem respecte, poder posar els peus al barri des d'una vessant més humana, com deia abans, i no utilitzant el barri, les famílies, els infants, per missatges més populistes o per temes d'interès personal, perquè sí que ens trobem que la poca imatge que a vegades té el barri ve amb connotacions més negatives, de violència, inseguretat, que potser és cert, però com en moltes altres zones, i també cal destacar doncs, aquestes petites peces doncs, com la nostra entitat i com d'altres iniciatives que intentem anar treballant dia a dia per posar una miqueta de llum a aquestes realitats. Aleshores, sí que demanaríem que es mirés al barri doncs, amb uns ulls propers i amb bones intencions.
L'educació és el futur?
És el futur i és la base i és el present, també. Creiem que invertir en temes educatius dona molt camí per recórrer i un futur doncs, molt més lluminós.
Fundació SalutAlta.org, responsable de comunicació i voluntariat, Anna Martínez. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la
propera. Més mirat a la parròquia. Els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. BMO Advocats. Assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Doncs ho dèiem a l'inici del programa. Avui parlem de nou, hem tornat a convidar en aquest estudi i és un plaer saludar a Germán López Cortacans. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és doctor en Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Teologia per la Universitat de Múrcia, actualment compagina la seva feina assistencial amb la d'investigador en salut mental a l'Institut Català de Salut de Tarragona i, a més, també és professor d'Antropologia Teològica a l'Institut Sant Fructuós de Tarragona. Avui parlem amb ell sobre una malaltia, la malaltia de la depressió, i sobre l'Església com un lloc de llum i d'esperança per tots aquells que s'encomanen d'ella. I és que precisament Germán López Cortacans ha tret aquest llibre, Tu, Dios mío, alumbras mi oscuridad, un acercamiento a la depresión desde la experiencia cristiana. Senyor López Cortacans, què és la depressió?
La depressió dit d'una manera molt planera, és una síndrome, és a dir, un conjunt de signes i símptomes que, per una banda, estan relacionats amb l'esfera de l'afectivitat, és a dir, la persona té una tristesa que nosaltres diem patològica, és a dir, és una tristesa que envaeix tota la vida de la persona. La persona se sent irritable, impotent, amb moltes dificultats per fer les activitats de la vida diària, a la universitat, a l'escola o a la feina. També té problemes a nivell de l'àrea cognitiva. És una persona que se sent inútil, se sent fracassada, i també a l'àrea somàtica. És una persona depressiva que t'ho diu i t'ho expressa amb símptomes somàtics del tipus mal de cap, mal d'estómac, mal d'esquena, no em trobo bé. Per tant, la depressió podem dir que és aquest conjunt de símptomes, i aquí cal afegir, per dir que és una depressió, aquests símptomes se tenen que donar amb el temps de més de 2 setmanes. I aquesta és una dada molt rellevant. És a dir, quan una persona ve a la consulta i ens explica aquests símptomes, el que té que preguntar és, escolti, quant temps fa que vostè està així? I depèn del que ens responguin, podem fer un tipus d'orientació diagnòstica o una altra.
Segur que hi ha molts oients que ens estan escoltant que ara mateix pensen, ostres, jo estic trist, estic depressiu. És això correcte?
No. Gràcies per la pregunta, perquè aquesta pregunta és fonamental, absolutament fonamental. Malauradament, la paraula depressió, que podem dir que és una malaltia, se confon amb la tristesa. I cal dir que la tristesa és una emoció, de la mateixa manera que l'enuig, que l'alegria, i tots... al llarg de la setmana doncs, tenim moments de tristesa. Evidentment, qualsevol persona que avui pugui escoltar les notícies o veure les notícies per la televisió, segur que se sentirà trist de veure, per exemple, tot el que està passant en relació a les guerres. I fins i tot jo diria que estar trist, a vegades, és un símptoma, i això és curiós, de salut mental. Per què? Perquè això ens connecta amb l'altre. Això està molt relacionat amb l'empatia, no? Estic pensant en l'atemptat que vam patir aquí a Barcelona, a les Rambles. Tots, jo diria que tots els que vam veure i vam presenciar per la televisió, per exemple, a l'atemptat, ens vam sentir dolguts, tristos. I fins i tot més d'una llagrimeta es va escapar. Per què? Si no coneixem les persones. Bueno, perquè aquesta emoció és la que ens connecta, la que ens fa ser empàtics amb la resta de les persones, de la gent, aquells que són igual que nosaltres, no? Per tant, la tristesa, insisteixo, per una banda té un aspecte positiu i, per altra banda, ens ajuda a madurar.
Deixi'm anar-me una mica per les branques, ara que vostè em treia aquest tema, i aprofitant que vostè és professor d'antropologia, també. Per què ens entristim quan veiem un atemptat a Barcelona i no a Rabat?
Bueno, clar. Sí. Aquesta és una de les preguntes molt interessants. Molt interessants, no? I possiblement aquí un dels grans problemes que tenim és que la nostra mirada a vegades és una mirada, en aquest cas, molt eurocèntrica, no? I som una societat que ens mirem al melic. I quan ens toca a nosaltres patir, ens adonem de que, home, això està passant gairebé cada dia a la resta del món, no? Per tant, aquesta situació també ens té que fer ser sensibles i deixar-nos de mirar a nosaltres, potser l'Europa culta, entre cometes, l'Europa rica, l'Europa pròspera, i adonar-nos que, per exemple, el tema dels atemptats, de les guerres, terrorisme, és un problema global. I mirar amb ulls i perspectiva àmplia, evidentment.
En ple segle XXI, com que ha vingut més d'una vegada i em coneix, m'agrada rizar el rizo, que es diu en castellà. Som negatius nosaltres? I si és així, el cristià també ho és? Què ens diferencia amb això?
A veure, evidentment, estem en un context, i parlo de societat occidental, si em permetes l'expressió una miqueta mig en broma, mig en sèrio, que vivim, la majoria de nosaltres, l'experiència del tio Gelito. Segurament els oients se recorden d'aquest personatge, que és el tiet, el Pato Donald, que té una piscina doncs, de bitllets, d'or, i ell el que fa és gaudir. Però aquest personatge el que vol és sempre tenir més, i més, i més, i més, i més, no? I és el que està passant moltes vegades. És a dir, estem en un context que no ens adonem del ritme de vida que estem portant, de voler més, de tenir una actitud, que després parlarem, si tu vols, molt egoista, en el sentit de viure en bucle amb nosaltres mateixos, i la paradoxa és que això produeix més soledat, més dolor emocional, més tristesa. Sí, sí, és així.
M'explicava quines són les conseqüències de patir una malaltia com la depressió. Deixi'm preguntar-li quines en són les causes.
Bueno, aquí les causes, i aquí tots els estudis estan d'acord, la depressió és un procés que es diu multifactorial. És a dir, hi ha factors personals, factors d'educació, és a dir, com jo a la meva família, la meva mare, el meu pare, m'han ensenyat a resoldre els problemes, doncs jo... Això és un model en el qual jo m'emmirallo, problemes, perdó, factors a nivells cognitius, socials, familiars, genètic, factors a nivell de pròpia estructura cerebral dels neurotransmissors i factors, per exemple, abans parlava la Núria, us puc donar una dada, no? Es calcula que la prevalència, o sigui, el número de persones que pateixen depressió és un 6%, 6 persones de cada 100. Bueno, tenim estudis que demostren que les persones immigrants que no estan regularitzades és gairebé del 50%. Per tant, sí, això és un factor, un factor molt important. Però sí, el que estan d'acord tots els autors és que la depressió seria un sumatori de tots aquests factors. De tots aquests factors.
Tu, Dios mío, alumbras mi oscuridad, un acercamiento a la depresión desde la experiencia cristiana. Com es pot tractar la malaltia des d'aquesta perspectiva cristiana?
En primer lloc, ja el que diré potser és obvi, però cal dir-lo. És a dir, si una persona, un creient, un cristià, una cristiana, té una diabetes, el que farà és demanar ajuda professional. I crec que això ningú posarà en dubte. Exactament de la mateixa manera, davant d'una sintomatologia d'aquest tipus que hem dit abans, el que hem de fer és una consulta a un professional de salut mental. Un psicòleg, un psiquiatre, o el nostre metge de família. Això per una banda. I posar-nos en mà, què vol dir? Bueno, doncs a vegades es pot fer una psicoteràpia, a vegades es pot ajudar amb medicació, antidepressius. Per tant, per una banda, cal fer el que seria un tractament. D'acord? Això és important. Des del vessant de la fe, un altre tema molt interessant, és que com a creient tenim ja que treure aquestes idees que han fet tant de mal que Déu es dedica a enviar patiment. Que si jo estic malalt, si jo estic depressiu, és perquè he fet alguna cosa malifeta. Això és incorrecte. El Déu de Jesús de Natzaret no és aquest Déu. I jo, aprofitant la benentesa que estic aquí a casa vostra, i a millor algun oient ens està escoltant que està passant per una depressió, jo el recomano que pugui llegir amb tota tranquil·litat el capítol 15 de l'Evangeli de Lluc, el relat del fill pròdig. Aquell fill que està patint una situació de dolor emocional, que està enfonsat, i com el rebre, el pare. Però el pare li dona una abraçada, la carona, li dona un vestit, sabates, i fa festa. I vull subratllar aquesta paraula, i fa festa. Aquest és el nostre Déu. Per tant, tota aquesta idea d'aquest Déu, insisteixo, que ens castiga, que ens envia patiment, dolor, No. Déu està amb nosaltres, com diu David, al Salm 23, amb la vall fosca.
Ens deia com tractar una mica la malaltia, evidentment, des de la medicina, i ens ho avisava. Primer cal anar al metge, però també des d'aquesta visió humanista, perquè no, des d'aquesta visió cristiana. Però es pot evitar la depressió?
Aquesta és la pregunta del millor. Sí. Aquesta és la pregunta del millor. I, de fet, s'estan fent estudis. Abans te deia de factors genètics. Home, se sap que aquella persona que ha tingut un pare, una mare, amb una depressió, té molt risc de patir una depressió. En aquest sentit, seria molt difícil. Ara bé, i parlo en regla general, sí que és veritat que una vida, per exemple, ordenada, una bona higiene de la son, que vol dir dormir les 7, les 8 hores, una vida en la qual el consum d'alcohol sigui mínim, evidentment, no fer cap mena de consum de psicoactius o de substàncies psicoactives, fer esport. Això tenim evidència, Tenim evidència. O sigui, fer exercici físic, aeròbic, 3 cops a la setmana, mitja hora, tenim evidència científica demostrada que és un bon predictor de prevenció de la depressió. Una dieta saludable, tenir espai per un mateix, riure, disfrutar de les relacions personals, disfrutar de l'oci, tot això ens pot ajudar. Tot això ens pot ajudar a prevenir un possible episodi de depressió.
És una malaltia també... abans li deia si algú que ens escolta i se sent trist la pot confondre, evidentment em deia que sí, però si algú ja està diagnosticat, és una malaltia estigmatitzada encara al segle XXI? És a dir, algú que la tingui, molta gent li pot dir allò de... Deixa't de tonteries que tens pardals al cap.
Evidentment, aquesta és la gran qüestió, i agraeixo aquesta pregunta, perquè la persona que té una depressió, a sobre que té una depressió, ell no sap com expressar el que té, no sap com expressar el que té als seus companys, a la seva família, i a sobre la família o els amics, els companys de feina, no l'entenen. Per tant, aquesta persona viu amb un aïllament que li crea encara més dolor. Ho diré al revés. És a dir, una persona, per exemple, té una cardiopatia perquè té la seva vàlvula mitral, doncs que no li funciona bé, i això, els companys de feina, que a mi no tenen ni idea, fins i tot, on està la vàlvula mitral, més o menys ho poden entendre que té un patiment. Però, en canvi, el problema de la depressió és que no s'entén. No s'entén. I, per tant, quan no s'entén, a vegades podem caure en expressions que fan molt de mal. Per exemple, el que tu has dit abans. Van, escolta, posa una miqueta de voluntat. A falta, per favor, home. Clar, això és el mateix, per exemple, com he dit abans, que si jo, el senyor que té una diabetes, dic, escolta, va, home, que el teu pàncreas produeixi més insulina, va. Bueno, evidentment, això que acabo de dir és... no té sentit. És exactament el mateix. O sigui, això no ho podem fer a una persona amb depressió.
Una persona amb depressió pot caure en el risc de caure en el suïcidi?
Evidentment. Evidentment. I aquest és un problema, i aquest problema no el podem amagar. És a dir... Per això, sempre, els professionals, quan ve una persona que té una depressió, una depressió franca, la pregunta, per d'una manera col·loquial, obligatòria, sempre és, escolti, en relació a aquestes idees de suïcidi, com està vostè? Expliqui'm. I per què? Perquè és una realitat que la tenim present, oculta, moltes vegades, però hi és. I per això hi tenim que parlar. I aprofito la benentesa que em doneu per dir que parlar del suïcidi amb una persona que està patint una depressió no li provoques més desitjos, perquè aquesta és una idea errònia. Tot el contrari. Fins i tot pots aliviar aquesta persona. Per tant, sempre des del respecte, des de l'empatia, des de la confiança, preguntar a una persona, escolta, pot ser beneficiós.
Com es pot parlar del suïcidi des de la fe?
És un tema absolutament complex. I per una raó molt senzilla, perquè no sabem què passa. No sabem què passa. No sabem què passa. No sabem a nivell d'estructura cerebral, de cervell, què està passant amb aquell cervell, no? Hi ha moltes teories, moltes hipòtesis. Jo les experiències que he tingut són experiències que m'ha fet pensar molt. Jo em recordo quan jo treballava a l'hospital psiquiàtric, van donar l'alta a una persona amb una depressió, que estava bé, per això tenia l'alta mèdica, i el primer que va fer com va sortir de l'hospital és, bueno, es va suïcidar, no? I tots ens preguntaven, però si ha passat tots els tests, ha passat totes les proves, que hem pogut donar l'alta... Bueno, no sabem exactament el que passa, però sí que passa. Sí que passa.
Quin paper ha de tenir l'Església en tot plegat?
A veure, aquí l'Església, parlo de parròquia, jo insisteixo, i vull demanar disculpes als oients per ser tan reiteratiu, estem parlant d'una síndrome, estem parlant d'una malaltia. Aleshores, el que hem de fer aquí a l'Església és tenir una actitud, la mateixa actitud que van tindre els amics de Job quan van veure el seu amic enfonsat. Diu el relat de Job, que és maquíssim, que els amics, els tres amics, van veure de lluny a Job, que estava plorant, s'havia rapat el cap, havia posat cendra sobre el seu cap, i es van apropar amb ell amb silenci i van estar 7 dies així. Ja sabem els oients que el número 7 a la Bíblia vol dir la plenitud, no és que van estar 7 dies de 24 hores, és aquesta actitud, d'estar al costat. I jo sempre aquí dic els petits gestos. A vegades és un hola, un apretar la mà. L'altre dia em deia un pacient depressiu que un amic seu li va passar una nota, un paper, que posava 7/24 i el seu número de telèfon. 7 dies, 24 hores, telèfon. Gestos, petits gestos. Evidentment, depèn de la confiança que tu tinguis en un context parroquial, doncs, pues, bueno, pot ajudar la pregària, pot ajudar molt a pregar un Pare Nostre, per exemple, fer una lectura del Salm. Els Salms són molt interessants perquè són persones que també han passat per moments de depressió, de dol, de tristor. Per tant, ens podem reflectir amb ells. En aquest sentit, la comunitat. La comunitat el que té que fer és obrir els braços i acollir. I acollir.
Li preguntava tot plegat per fer una mica d'autocrítica, si cal fer-la. Ha estigmatitzat l'Església tota la malaltia?
Oh, clar. En relació a la depressió? Oh, evidentment, evidentment. Perquè aquí també... I ara el que diré, ho dic amb tot el respecte, hem cregut a vegades amb un Déu, doncs, mag, no? És a dir, i per tant, un Déu, aquest Déu, doncs, que ens fa viure amb una vida de felicitat i aquesta vida de happy flower, de que som feliços, que som extraordinaris, i això és incorrecte. És a dir, si podem llegir l'escriptura, veurem que tots els personatges bíblics, al 100%, van ser persones com nosaltres que van viure moments bons i moments durs. Per què? Perquè la vida és complexa. I la vida és duríssima. Ja no parlem de la vida dels nostres avis, però la vida és complexa, la vida és molt dura. Per tant, en aquests moments de fragilitat, que nosaltres som molt fràgils, això cal dir, i som molt vulnerables, evidentment que poden caure en moments de depressió, moments de tristesa, moments que no trobem la sortida. Clar, evidentment. En aquest sentit, el que té que fer l'Església, el que hem de fer nosaltres com a Església, és no jutjar, insisteixo, acollir, acollir.
Què és el síndrome de burnout, senyor Cortacans?
Bueno, el síndrome del burnout és aquesta síndrome que la traducció seria estar cremat. Seria... N'hi ha discussió, n'hi ha diverses escoles, però, bueno, seria com un estrès superlatiu. Aquella persona que ja no pot més amb la seva feina, que està esgotat, que no suporta la feina, i que això té tot un correlat de sintomatologia física, emocional, la persona que plora, que està neguitosa, irritable, ansiosa. Per exemple, aquesta persona que treballa moltes hores, que no arriba a fer tot allò que es proposa fer i que hi ha un moment d'esgotament, d'esgotament, no? Potser, jo que diré ara, espero que no cap biblista m'escolti, perquè no és massa correcte, però si recordem el capítol 17 d'Elies, el profeta Elies va tenir un moment de molta tensió emocional amb els profetes de Baal, i arriba un moment que es posa sota una obra i diu, Déu meu, jo em vull morir. Ja no puc més. O sigui, podem dir que Elies va arribar a aquest punt, de dir, escolta, pleguem. I és molt interessant la resposta de Déu, eh? I escolta, menja i dorm. I quan has acabat de menjar, has descansat, posa'm dempeus i caminem, no? És aquest punt en el qual ja no podem més.
Estan les dones més exposades a una malaltia com aquesta?
Aquesta és una pregunta de tesis doctoral i una tesis... I és molt complicat, és molt complicat. A veure, les xifres són concloents. Tenim moltes més dones amb depressió que homes. Això és concloent. I aquí hi ha moltes teories. Personalment, jo crec que un dels factors que influeixen és que la dona, a part de la seva carga laboral, té tota la carga familiar. I això ho hem de tindre molt clar. Per tant, és un factor que pot predisposar a tenir més risc de depressió. Després, n'hi ha altres explicacions, més de tipus hormonal, i com sempre, quan parlem de salut mental, com deia abans, hem de tenir molt present la complexitat. No n'hi ha una sola explicació a la complexitat. Però és evident, com tu apuntaves, que les dones tenen més depressió que els homes.
Em deia, i ajuda aquesta càrrega familiar, eh? També l'Església ha d'obrir els paràmetres en sentits d'igualtat, de donar un missatge d'igualtat entre homes i dones, d'adaptar el seu llenguatge en certs sentits a un segle que sembla que avança cap aquí.
És obvi. És obvi. És a dir, si em permets, jo és que no crec que no tenim altra opció. No tenim altra opció. És a dir, l'Església, les parròquies, les comunitats, ens hem d'obrir a un món, com deies tu, canviant, i un món del segle XXI molt accelerat, i per tant aquí el que hem de fer, tant els laics com els preveres, és fer pinya conjuntament per veure cap a on volem que les nostres parròquies, comunitats de fe, puguin ser testimoniatges de la fe en el Crist. Sí, sí, sens dubte.
Què podem fer els familiars d'aquests malalts per ajudar-los?
El paper del familiar, de l'espòs o de l'espòs, és un paper molt difícil. Molt difícil. Per què? Com deia l'altre dia una senyora que tenia el seu marit malalt, no? Si l'ajudo molt, s'enfada perquè l'ajudo molt. Si no l'ajudo, per què no l'ajudo? El punt d'equilibri, no? El punt d'equilibri. Home, jo en una primera fase de depressió franca, jo sempre dic, escolta, el que he de fer és treballar molt el llenguatge no verbal. A vegades seure amb el teu marit, amb la teva esposa, donar la mà, donar un petó, dir, t'estimo, vols alguna cosa, això pot ajudar. Pot ajudar també el dir, escolta, va, anem a donar un tomb, una volteta, anem a comprar, ajuda'm. Poder parlar del dia a dia, tenir aquest punt d'equilibri. Però sempre l'important és la presència. O sigui, que la persona deprimida d'alguna manera pugui sentir que la seva esposa, espòs, la seva família l'està acompanyant, que no està sol.
Doctor en Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Teologia per la Universitat de Múrcia, actualment compagina la seva feina assistencial, la d'investigador en salut mental a l'Institut Català de Tarragona i de la de professor d'Antropologia Teològica de l'Institut Sant Fructuós de Tarragona. A més, és autor d'aquest llibre, Tu, Dios mío, alumbras mi oscuridad, un acercamiento a la depresión desde la experiencia cristiana. Senyor Germán López Cortacans, per cert, quant té temps vostè?
Digues?
Quant té temps vostè de...
Ah, bueno, bueno, també ho tinc a dir, estic casat i tinc tres fills.
Déu-n'hi-do. Ha estat un plaer, com sempre.
Igualment.
Germán López Cortacans, fins la propera.
Gràcies, molt amable.
Més enllà de la parròquia,
els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Doncs com sempre, també ha estat un plaer acompanyar-los a tots vostès. Salutacions en nom de tot l'equip, de Toni Huguet a les tecles del so, de Virginia Espadaler, la responsable de producció, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Que passin molt bona setmana. Adéu-siau.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.